migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què és el dret a l'oblit? El dret a l'oblit és quan tu vols borrar tota la informació que hi ha de tu a internet. Informacions que ja no convenen, que poden ser utilitzades en contra teva. Bé, esborrar coses. Ja sabeu que moltes qüestions que pugen a internet quedaran allà per sempre. Doncs aquest dret a l'oblit, legalment pots demanar que aquesta informació desapareixi. Per exemple, parlo de xarxes socials, de plataformes d'intercanvi d'informació a internet. Doncs tot això, tu pots demanar que la teva informació quedi fora de tot això. De les personal. Per exemple, això passa molt amb els casos de sharenting. Què és això, el sharenting? El sharenting és quan els pares, mares, pares, no?, pugen fotos dels seus fills a internet, a les xarxes socials. Clar, possiblement es fa amb tota la bona voluntat, es fa amb compartir, es fa... Sí, no hi ha una mala voluntat darrere de tot això, això és cert, però tampoc hi ha una consciència de les conseqüències que poden tenir tot això. Això també podria estar aplicat a tot això. Per tot això és el dret a l'oblit. Tot això, tota aquesta llei del dret a l'oblit, està dins del marc de la llei de protecció de dades. I una de les qüestions d'eliminar aquestes dades es pot demanar a Google, es pot demanar a Google, es pot en diferents buscadors, no? I eliminar perfils a xarxes socials. És allò que en diuen desindexar. Desindexar. Què és desindexar? Desindexar és quan tu demanes als buscadors que no et trobin. Si tu poses, jo què sé, José Miguel Cruz, i no estàs indexat, no estàs classificat allà dins. Aquesta etiqueta teva desapareix, llavors els buscadors no et troben. Això seria part del dret a l'oblit. Anem un pas més enllà, perquè ja penso que és aquest dissabte passat el president del govern, Pedro Sánchez, es va comprometre a implantar immediatament el dret a l'oblit oncològic. És un pas més enllà i possiblement encara més útil que tot això. Per què? Aquelles persones que han tingut un càncer greu, important, o que el pateixen, doncs es troben en unes dificultats marginals, no sé si és la paraula adequada, per què aniríem, marginals, per exemple, a l'hora, o discriminatòries, aquesta seria la paraula, a l'hora de buscar un préstec. Molts bancs, si tu tens un càncer, determinat tipus de càncer, i a certa edat ja no et dona el préstec. No te'l donen. Els estudis, tres quarts del mateix. Si parlem de feines, ni t'explico. Tot això perquè el teu càncer, a teva edat, a l'hora de fer-te una assegurança, això ja no cal tenir un càncer. Moltes vegades tenim certs problemes per tenir assegurança. Aquí no arribaríem a aquest punt, però també és pràcticament impossible. Llavors, aquesta és la qüestió i aquesta és el gran què d'aquesta llei de dret a l'oblit oncològic. És a dir, que el fet de tu, que tu estiguis patint o hagis patit una malaltia greu com una leucèmia, com un què, i a certes edats que doncs no sigui motiu de discriminació a l'hora de, per exemple, a l'hora de demanar un préstec, ja que he posat l'exemple del préstec al banc, o a l'hora de buscar determinades assegurances. Parlarem d'això, i parlarem amb un exemple gràfic i directe. Parlarem en una estoneta amb una persona, es diu Alfonso de Casa, que va ser diagnosticat d'un d'aquestes leucèmies agressives, el linfoma de No-Hodgkin. No l'havia sentit a la meva vida, però ell m'ho ha explicat i ho explicarà molt bé de què va tot això. No és No-Hodgkin, no sona gaire bé, i realment és així. Sona tan malament com és, De seguida en parlarem. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Esperem pluges. Si s'esperen ja pluges de cara a aquesta tarda, atenció, perquè s'espera ruixats, xàfecs d'intensitat entre feble i moderada. Localment no es descarta que siguin forts. Seran generalitzades en qualsevol punt de Catalunya, cap a Ponent menys, possiblement, però hi ha unes quantes comarques en alerta per possibles intensitats de pluges. Estem parlant del Bages, estem parlant del Vallès Occidental, parlem de l'Anoia, parlem del Baix Llobregat, parlem de l'Alt Penedès, I parlem del Baix Penedès. Aquestes comarques estan en alerta per intensitat de pluja. Això no vol dir que aquests xàfecs localment moderats o forts, fins i tot en format de tempesta, puguin arribar a d'altres punts de Catalunya, de comarques de Girona. Al Pirineu, doncs, pluges febles i tot això i tot el litoral fins a l'Ebre, no? I com tenim? De fet, ja que estem de cara a dissabte, tenim tres quarts del mateix. Per la tarda s'esperen pluges localment fortes i també hi han activades, doncs, avisos al Ripollès, a Osona i al Berguedà per aquesta intensitat de pluja. Serà per les tardes, tot això molt de primavera, eh? Però actualitzem com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs, en general, continua, de moment, si més no, la calma en aquesta xarxa viària. De fet, tot el divendres, o si més no, fins ara, està sent força tranquil. Per anar a buscar retencions, hem d'anar a les rondes de Barcelona. Aquí sí que hi trobarem algunes aturades. Per exemple, a la ronda de dalt, és cert que hi ha retencions, aquí sí, entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat, això, en aquesta ronda de dalt de Barcelona, i a la ronda litoral, però en direcció Llobregat, també hi ha lentitud, aturades intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Però a banda de les rondes de Barcelona, com et deia, de moment, pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, la circulació encara és còmoda, encara és fluida.
Roger, moltes gràcies, que tinguis un bon dia i un millor cap de setmana.
Igualment, a reveure, adéu-siau.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. So there I go, oh, can't make a wife out of it.
Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared.
El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dissabte a implantar immediatament el dret a l'oblit oncològic per a persones que han patit un càncer, amb la finalitat d'evitar aquesta discriminació de què fèiem referència abans, que poden sofrir a l'hora de contractar productes com assegurances i hipoteques, no? En concret, aquesta mesura es començarà a aplicar a partir del juny, si tot va bé, i Andrea Gabarro, benvinguda, bon migdia.
Hola.
I hem de dir que aquesta notícia ha estat precisament una de les destacades de la setmana, però sabem realment què significa el dret a l'oblit?
Doncs, jo suposo que ha despertat la curiositat de molts, no?, aquesta setmana, amb aquest llançament de la notícia per part del govern. I el dret a l'oblit oncològic és el dret d'aquelles persones supervivents de càncer a que les entitats financeres no tinguin en compte el seu historial mèdic per a contractar productes financers un cop porten 5 anys rehabilitades.
És a dir, que existeixen casos de discriminació institucional envers els expacients de càncer, no?
Uh-huh. Malauradament, sí, José Miguel. De fet, el dret a l'oblit oncològic es va introduir en el debat públic a Espanya fa poc més d'un any, de la mà de la Fundació Josep Carreras, perquè a l'entitat van posar de relleu la gravetat del problema en veure les dades que llançava el seu estudi Joves i leucèmia, presentat el novembre del 2022. En aquest estudi s'encastava persones d'entre 18 i 35 anys que havien sofert o sofrien leucèmies agudes i linfomes agressius.
Mm. Bé, i quines conclusions es van treure de tot això?
Vale, doncs van comptar amb les respostes de 400 joves, el col·lectiu més susceptible per edat a sol·licitar hipoteques o préstecs, no? I els preguntaven com havia estat la seva experiència amb el càncer fora de l'àmbit mèdic, en relació a estudis universitaris, a nivell laboral, cures i en relació a l'accés a assegurances i productes financers. Mm. Resulta que la mateixa entitat es van donar una sorpresa ben grossa en saber que el 83% dels encastats havien tingut dificultats per a tramitar una assegurança de vida i gairebé el 50% se'ls havia denegat un préstec.
Està clar, és una discriminació claríssima, és que a sobre, eh?
Uh-huh. Llavors, des de l'associació Josep Carreras es van posar a indagar sobre el tema i el primer que van constatar va ser que a Espanya no hi havia una regulació sobre aquest tema. Van descobrir que uns mesos abans de la presentació d'aquell informe, al febrer del 2022, el Parlament Europeu havia sol·licitat a tots els estats membres que a partir del 2025 màxim, no?, havien de garantir aquest dret a l'oblit a tots aquells pacients que havien patit càncer, no? I aquesta mesura té com a finalitat evitar la discriminació i millorar l'accés d'aquestes persones als serveis financers.
Clar, estem parlant d'una llei. No oblidem una cosa, eh? A l'hora de demonitzar tot això, ho hem de veure que això passa per la fredor dels números, la fredor d'un sistema que tenim, no? Vull dir, per això calen les lleis, per humanitzar el que vol fer una empresa, que és guanyar diners de forma freda, freda, fredíssima en aquest cas, eh? Bé, en aquest cas, Andrea, en l'actualitat només Espanya no té regulat aquest dret a l'oblit oncològic?
No, però segons la Unió Europea només hi ha 3 països en l'actualitat que no tinguin aquesta normativa establerta, no? Espanya, Malta i Islàndia.
Ah, vale, tenim els 3, no?
Uh-huh.
Quin va ser el primer país en aprovar-la?
El primer va ser França el 2007 i després ho van fer d'altres com Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg, Portugal...
Bé, no sé si tenim xifres, però si parlem de xifres, quantes persones s'han vist discriminades perquè encara no estigui regulat aquest dret de l'oblit oncològic?
Uh-huh. Bueno, doncs les xifres, la veritat, és que fan reflexionar, no? Segons el grup espanyol de pacients amb càncer, a Espanya hi ha 1,6 milions d'exmalalts i, segons la Fundació Josep Carreras, entre 4.000 i 5.000 joves d'entre 15 i 35 uh-huh. anys són diagnosticats d'una leucèmia aguda o un linfoma agressiu, que són dos càncers de la sang, i a més l'Associació Espanyola contra el Càncer apunta que l'any 2022 van aparèixer més de 290.000 casos nous, un increment d'un 1% respecte a l'any anterior.
Bé, podem parlar d'una bona notícia, però què canviarà amb el
doncs,
dret?
Entre les mesures del govern declara nul·les totes les clàusules basades en antecedents oncològics que excloguin o discriminin l'hora de contractar productes o serveis a aquests pacients. També es prohibeix a les empreses tenir en compte els antecedents oncològics de l'assegurat per imposar una prima més elevada i s'establirà per primera vegada el dret a no declarar que s'ha patit un càncer quan vagin a contractar una assegurança vinculada a un préstec.
Mira, tenim al telèfon precisament una persona que està patint tot això. Va ser diagnosticat d'un linfoma no Hodgkin quan tenia 20 anys. És Alfonso de casa. Alfonso, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres per explicar-nos el teu què, la teva experiència.
Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
No, i és que a més és interessant, no? Perquè si no has passat per una cosa així, i toco fusta, perquè jo no he passat, doncs és difícil, no?, empatitzar amb això. Per això l'experiència sempre és interessant de...
I tant, perquè no li pots demanar a ningú que passi per aquesta experiència.
No!
I per entendre-la, els que hem estat allà, doncs és primordial que la compartim, aquesta experiència, i que la fem visible perquè... Tu has dit la paraula, empatia.
Exacte.
I tothom és un possible...
Sí, una possible víctima de les linfomes i aquestes històries. Bé, escolta'm, començava pel que l'any 2005 et van diagnosticar un linfoma no Hodgkin. A partir d'aquí, què va passar?
Bueno, a mi em van diagnosticar, jo tenia 21 anys. Llavors, he viscut moltes de les etapes, ara en tinc 39. He viscut moltes de les etapes d'estar diagnosticat a la persona jove, una recuperació, fer els plans a la que comentaves tu, no? Jo vas recuperar d'un autotransplantament de mèdula i en un any jo estava molt bé, vaig aprendre la vida laboral, vaig conèixer la que era la meva dona, vaig estar molt bé disfrutant de la vida amb aquesta experiència prèvia que ja et fa... i et predisposa a ser més feliç.
A gaudir, a exprimir més la vida, a ser més feliç.
Sí, i tant. Llavors, als 29, pues, ja tenia una direcció feta, projectes, una vida en parella i un projecte de futur que es valora truncat per aquesta recaiguda. I un altre cop em vaig tindre que enfrontar amb un transplantament de mèdula d'un nen no emparentat que es va trobar a través de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Sí.
I bueno, pues, fa 10 anys d'això ja.
Tu col·labores activament amb ells, no?, amb la Fundació Josep Carreras.
Sí, i tant. Bueno, amb tot el que pugui és referent als malalts, perquè no són només els de càncer, sinó tots els malalts d'aquest país, bueno, tenim, són moltíssims. I és igual, si ets gran, si ets petit, si ets... quan això t'atrapa o cau a la teva vida... i a la resta no importa, i vols que vols sortir d'aquí, si
ara,
que no és el teu fill, pues...
Aquest any ha fet 10 anys d'aquest trasplantament, no?
Sí.
Ara, la situació que tens, quina és? Va en remissió, va bé, tot va bé?
Sí, no, o sigui, jo del linfoma estic en remissió des del trasplantament, des de
perfecte,
fa 10 anys.
Perfecte.
El que passa és que jo vaig tindre un trasplantament molt complicat, que no és normal, o sigui, dintre de... Bueno, no és normal estar tan greu i sobreviure. Llavors, hi ha més o menys un 50% dels pacients adults sobreviu i bueno, si sobrevius, pues, queden unes quantes seqüeles. Jo em porto unes quantes. Mm. Llavors, el que soc és pacient crònic, amb un rebuig de la mèdula, amb tal, però evidentment del càncer estic curat, però tinc 17 patologies adquirides que...
Carai.
Amb les que puc conviure, no?
Llavors estem parlant d'aquests 10 anys que són aquestes seqüeles que portes, aquestes traves, sí. I a partir d'aquí, clar, com reprens tot? Com adaptes? Quines facilitats hi ha per feina, jo què sé, per estudiar, per reprendre amb totes les seqüeles? Com es fa tot això?
Això és el que dic jo, no? O sigui, tenim d'afrontar una experiència que és molt dura de sobreviure, de sobreportar també amb la família, tot el que suposa la meva dona va perdre la feina, el meu germà també va tindre que deixar de fer moltes coses en quant a creixement personal i la família i demés, i va sacrificar moltes coses per mi també. I llavors, tot s'esdevella i hi ha uns gastos associats de medicaments, jo gasto encara 500 euros de medicació que no entra a la seguretat social.
Poca broma.
Poca broma, i tant. I amb una pensió que m'ha quedat, pues no és, i la meva dona acaba de perdre la feina, i al final tens que fer pinya familiar, però és difícil en tots els sentits. Si jo haig de demanar un crèdit, pues vaig a demanar un crèdit i em diuen, ja, però aquesta quantitat no te la podem donar perquè, bueno, el comitè de risc ha decidit que... Bueno, però per què? No? Preguntes?
És un punt d'aquestes discriminacions que trobes precisament per això, no? Per les seqüeles, sí, perquè, i per la malaltia perquè... que has patit. Per exemple, un préstec a un banc s'ho miren dos vegades.
No, si s'ho miren dos vegades és que no tal com sabíem fins ara. O et diuen, clar, jo quan haig de portar la documentació és de la gran invalidesa, de tal, aquesta pensió d'on ve? Bueno, pues jo que he tingut aquesta malaltia... Ah, bueno, pues, i llavors et diuen... que no et donen el crèdit o que te'l donen més reduït perquè el comitè de risc ha decidit que, bueno, però per què? Quin és el motiu? Això és cosa nostra i no tenim per què dir-t'ho. Llavors, és així, jo m'he frotat això, els seguros privats per intentar agilitzar una miqueta aquest tractament crònic que porto jo, que la Seguretat Social no està preparada per apujar o per...
Sí,
Sí, doncs pues, un intenta tornar a la seguretat privada, oferta un seguro, impossible, evidentment estic patadíssim perquè has tingut càncer, vale, pues no sé, 200 euros. Ara, que a més és pacient crònic, ja, impossible.
Tens el que tens, vull dir, això tens el que tens, però en qüestions com a préstecs, com a assegurances, com a estudiar, sí. Aquí que les medicines que prens no tens res a veure... Aquí què trobes a faltar perquè tot sigui el més normal possible?
Va, bueno, aquesta llei, si surt com estem esperant, el que fa que jo hagi tingut que demanar perquè em concedessin una hipoteca d'anar maquillat ocultant les marques de la malaltia i vestit d'una manera que no se'n veiessin les carències físiques i fer un qüestionari i mentir com un bellaco... Mm. Perquè per dir que estic sano i que em facin el seguro de vida, que no és obligatori, però sí és obligatori sí, per complir les bonificacions que et permeten contratar aquest crèdit, no? Llavors, clar, jo haig d'anar, mentir, i que em doni, ara ja tinc cancel·lat aquest crèdit, ja està, ja no em preocupa dir-ho, però el vaig agafar així. I al final el que estàs cometent irregularitats ets tu. Però si hi ha una llei que ens protegeix, pues, el que estaria a fer cometent una irregularitat, un delicte o el que sigui, seria l'entitat o l'entitat asseguradora o l'entitat financera que et discrimina per aquesta malaltia. Sigui això, sigui els estudis, sigui anar amb la gent a la mà i dir això que estàs fent, pues, encara que ja sapiguessin que estava mal, que no és ètic, que no tal... El que necessitem és lleis que ens protegeixin. Això és el que fet jo.
D'acord.
Que és el que portem demanant molt temps i ara, els últims d'Europa, som en arribar, no? Perquè estaven obligats a 2025 de fer-ho. Bueno, pues, toc ara, pues, gràcies. Però que falta molt per fer. Falta molt per fer.
Doncs, Alfonso de Casa, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat i haver compartit amb nosaltres aquesta experiència. Molt amable.
Gràcies a vosaltres sempre per donar-nos veu i per la vostra feina, gràcies.
Gràcies per tot. En tot cas, ja veieu que la situació és crua, eh? I de seguida actualitzem titulars aquí, a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Però antes, déjame que te sugiera algo de parte de los amigos de Leroy Merlin, porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, el Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Bueno, claro, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿A que es increíble? Y todo con las ventajas de Leroy Merlin. Cuando vayas, te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte, instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravana. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ven al balneario de Panticos a disfrutar de su maravilloso entorno natural, de sus aguas termales, del confort de sus hoteles y de su excelente gastronomía. Regálate salud y prueba los nuevos tratamientos del Balneario del Quiñón. Este verano, ven al balneario de Panticos y vívelo. Encuentra las mejores ofertas en panticosa.com.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per a gaudir de l'essència de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i tranquil·litat dels seus espais o dels exclusius tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué 1 de cada 3 jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Actualitzem titulars de la jornada amb l'Iker Mons. Iker, com estàs?
Benvingut. Bueno, molt bé. Desitjant que arriba el cap de setmana.
Pues ja però... està, no queda res. Com aquí
exactament. Comencem amb clau electoral. La Junta Electoral Central acorda ampliar el termini per disposar el vot per correu fins al dijous 25 de maig. L'àrbitre electoral atén a la petició feta per correus de donar un dia més per facilitar la gestió. I els col·lectius veïnals del Raval abandonen les negociacions per la concessió de l'antiga escola Massana de Barcelona. Han tancat negociacions amb l'Ajuntament perquè les consideren una carrera d'obstacles i criden a un boicot electoral. Colau ha lamentat la decisió, però diu que l'Ajuntament no assaltarà la llei i que cal seguir els procediments. En altres qüestions, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna l'empresa General Food Market d'Iberia per vulnerar la llibertat sindical d'una delegada d'UGT. La companyia hauria d'indemnitzar amb 10.000 euros a la sindicalista per limitar l'ús del cotxe de l'empresa. I la Universitat Rovira i Virgili participa en un projecte internacional sobre els problemes de salut en l'addicció al treball. D'altra banda, detenen un home sal amb una ordre d'Interpol per extraditar-lo al Marroc. Es tracta d'un delinqüent perillós amb un extens historial de tràfic de drogues, falsificació de documents i pertinença a organització criminal. D'altra banda, presó provisional per l'home que feia tocaments i petons a menors pel carrer, al barri de les Corts de Barcelona. Segons va avançar aquesta emissora, l'arrestat va passar ahir a disposició judicial i seguidament va ser enviat a presó. En la mateixa línia detenen un home a Vall per cremar 7 vehicles en un aparcament de l'Hort del Carme. La investigació continua oberta perquè hi hauria un segon implicat. I acabem amb una mala notícia. Malauradament, la mort ofegada d'una nena de 3 anys al caure a una piscina particular a Sunyer. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i suspèn tots els actes programats. Des d'aquí, el nostre condol a les famílies.
Així sigui. Gràcies, Iker.
A tu.
Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Bé, l'actualitat esportiva passa per la gran supersemifinal de l'Eurolliga de bàsquet entre el Madrid i el Barça. José Luis Gil, bon migdia, benvingut.
Senyor José Miguel Cruz, què tal? Bon migdia.
Partidazo, eh?
Home, sí, sens dubte. I ho viurem, evidentment.
Evidentment.
Al tiempo de juego. Des de 2:15 de la tarda, aquesta semifinal final de l'Eurolliga. Barça-Real Madrid. Un Barça que aquest any ha canviat l'estratègia. Ha anat de menys a més a la temporada per arribar al dia D, a l'hora H, que és aquesta fase final, Final Four de l'Eurolliga, en les millors condicions possibles. Això sí, del dicho al hecho,
home, sí,
hay un trecho.
És que d'altres temporades anava molt bé i quan arribava el moment clau l'entrava la pàjara i s'ha acabat tot.
Doncs escolti, estan conscienciats els homes del Barça, miri si no el que li deia al micròfon de l'Alberto Díez, Nico Mirotic.
Un clàssico especial, la verdad que hay muchas ganas de jugarlo, el equipo llega bien, en un buen momento, preparados, pero lo importante es demostrarlo. Aquí se habla mucho de buen momento, pero tenemos que demostrarlo.
Doncs això, a les 8 de la tarda, hora d'aquí, al Zalgirio Arena de Kaunas, doncs aquest Barça-Real Madrid. A més, ja sabrem el resultat de la primera semifinal que la juguen l'Olympiacos i el Mónaco. Escolti, és un dia de rodes de premsa. Parla Xavi, a la prèvia del Barça-Real Societat, 2:15 de la tarda. La roda de premsa de Xavi... Per què posa aquesta...
El Barça no té cap interès, ja ha guanyat la Lliga fora, ara ens interessa el Girona i l'Espanyol.
Ah.
La resta...
Escolti, el veig molt de crecidito,
I sobretot,
molt de quedaràs... subidón, eh? No sé, aquests piropos que li tiren a vostè...
Doncs mira, que com es classifica avui el Barça per la final de l'Eurolliga, ja encara estaré més subidito.
Bueno, doncs, així que reconeix que està vostè subidito,
home,
eh? Vale.
Per un culer, escolti'm, és un moment dolç aquest, home.
Excels que estigui vostè subidito. Bueno, roda de premsa de Xavi, prèvia del Barça, Reial Societat de demà, 2:15 de la tarda, en directe a Esports, Cope, a nit, sopar de celebració de la plantilla... a Gavà, un restaurant de Gavà. Parla Luis García, la prèvia del Rayo Espanyol. Per cert, incidents del derbi. La Liga posa denúncia cap a totes les persones que estan identificades ja en aquest moment i que van provocar aquests lamentables incidents. I ja ha parlat Mitchell a la prèvia del Girona Villarreal. No arriba Luis García, recordem, baixa per sanció Oriol Romeu. Anem a veure com fa el puzzle del mig del camp el tècnic de Montilivi. Plana poliesportiva, a més del bàsquet. Hi haurà tercer partit a la final de la Lliga de Waterpolo femení. Sabadell-Mataró. Ja tenim el Barça d'handbol a la final a 4 de la Lliga de Campions. i avui hem conegut la retirada de l'esport en actiu de Ona Carbonell, la mítica nedadora de natació sincronitzada en el seu moment, ara natació artística. Doncs Ona Carbonell deixa les piscines en actiu.
És un què? És un sí, què senyor. Tot això? Estem parlant... S'hauria de fer un homenatge com Déu humana a la Ona, eh?
Té una... Home, hi ha una línia successòria, gran, eh? Efectivament, hi ha una línia successòria que comença per la Gemma Mengual, passa per la Ona Carbonell, i ara anem a veure qui agafa el, relleu.
En aquest cas, eh? I en futbol pendents de l'Espanyol, que tot passa per guanyar sí o sí, com empati o perdi al Camp del Rayo.
I a més anirà tot molt ràpid, perquè la setmana vinent, jornada intersetmanal. O sigui sí, que...
Sí. Tindrem un què ràpid, eh?
Sigui victòria o sigui derrota, no hi haurà temps per païr-la.
Menys patiments. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor. Bon cap de setmana. Felicitats, eh? Felicitats.
Gràcies, molt amable.
No tots els dies rep un floretes i piropos.
Home, gràcies, molt amable. És que el José Luis, quan entra a la redacció, sempre està pendent de mi. Només té ulls per mi. Gràcies, José Luis. Quan posessin minuts de les 3 de la tarda... Com fos minuts de les 3 de la tarda, ja sabeu que ampliarem i donarem totes aquestes notícies, informació d'esportiva local a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de salut digestiva, sobretot de la famosa flora intestinal, que ara el nom és correcte, microbiota, aquestes bactèries que ens ajuden, que diuen que és un segon cervell. Doncs realment, preguntarem si realment és un segon cervell. Parlarem amb el responsable de la unitat de digestologia de Creu Blanca, el doctor Josep Just. Després també parlarem d'una qüestió clara. Arriben les PAU, les proves d'accés a la universitat. Com seran les PAU d'aquest any? Parlarem del nivell també amb el que arriben els alumnes a la universitat. De tot això en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
La Liga ya tiene un campeón.
Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga.
Pero el fútbol y la emoción siguen.
¡Llegan los goles!
Este fin de semana, el descenso en juego.
Y damos todos.
La lucha por el ascenso a primera.
Y damos todos.
La Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Es para contarlo.
Y este domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¡Bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Todo listo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, no sé si t'has preguntat alguna vegada si està allò està inflat tot el dia, tenir gasos... Si t'ho preguntes si pot ser normal o no. Suposo que a tot ens ha passat, alguna vegada. Però hi ha estadístiques que diuen que la meitat dels espanyols té o pateix o patiran doncs, al llarg de la vida doncs, algun trastorn digestiu. Bé, avui parlem d'això i parlem amb el responsable de la unitat de digestologia de Creu Blanca, el doctor Josep Just, que el tenim al telèfon. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia a tots, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, mira, jo començo a fer-te la pregunta sobre cervells, no? Perquè diuen que els intestins, els budells, sí, són el nostre segon cervell. Sí. Aquesta connexió és així, tal qual?
Sí, home, realment sí, perquè l'aparell digestiu té un sistema nerviós autònom, és a dir que, d'alguna manera, encara que lògicament està connectat amb el cervell, és un òrgan que pot prendre decisions per si soles. La majoria del cos només rep informació des del cervell i el budell també, perquè té un sistema, però té un sistema autònom i pren decisions a vegades per compte pròpia. I és veritat, a més, sabem que en el budell hi ha doncs, el 70% del material immunològic. Hi ha sers vius, la famosa flora que en dèiem abans, la microbiota, tots aquests microorganismes que viuen en el nostre budell, que interaccionen de forma positiva i negativa. I, a més, sabem que els trastorns digestius tenen una gran repercussió, les repercussions emocionals tenen una presència després digestiva. Sabem que si estem deprimits o tenim problemes nerviosos, o l'aparell digestiu es queixa. Vull dir, el nostre aparell digestiu té una interrelació nerviosa molt important i amb personalitat pròpia. Evidentment, sí que encara que sigui comparativament, se li pot dir que és un veritable segon cervell en el nostre organisme, efectivament.
I ja per acabar, abans parlaves de la microbiota dins aquest segon cervell i tot això. La microbiota, que per entendre'ns, era el que abans es deia la flora intestinal. Ara aquest nom és més guai, més microbiota, més el mateix, no parlem del mateix. Per què és tan important tenir una microbiota en bones condicions per a aquesta salut digestiva?
Mira, la microbiota se'n diu així perquè, clar, és la vida microscòpica que viu en el nostre budell, que hi ha que calcular que hi ha més de 100 milions de bactèries dintre del budell, de més de gairebé 1.000 espècies diferents. I, clar, aquestes bactèries que diríem que normalment formen part de les bactèries que viuen nosaltres, que són habitualment amigues, moltes vegades també hi ha bactèries que no ho són tant d'amics i llavors també a vegades emmalaltim per culpa de que tenim la flora desajustada. Però diríem que la flora normal intervé, és bàsica. No podríem viure amb un budell estèril perquè la flora col·labora en processos metabòlics dels nostres aliments i facilita una correcta digestió. Intervé la producció i sintetització de vitamines, de gas, de toxines, ens protegeix i ens defensa davant de patògens, que aquestes bacteris que viuen nosaltres a vegades lluiten contra patògens que fan que nosaltres no emmalaltim perquè precisament tenim la barrera normal de la microbiota que se'ls carrega abans que ens provoquin qualsevol tipus de malaltia. És a dir, que és bàsic en aquest moment i com més temps passa, més es coneix aquesta microbiota. Darrere la microbiota hi ha els probiòtics, tots aquests aliments que sabem ara que el que fan, com diu el seu nom, és estimular, millorar i renovar la microbiota aquesta, la flora que dèiem abans, i per tant tot aquest món és imprescindible i és, bueno, motiu d'omplir llibres i de parlar-ne durant molt de temps, perquè a més és un tema molt interessant i totalment apassionant.
Bé, doncs el doctor Josep Just, responsable de la unitat de digestologia de Creu Blanca, escolta, m'està tot un plaer, gràcies per aquestes explicacions.
Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer estar amb vosaltres.
Yeah. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba la temuda selectivitat. Els nervis de la gent que acaba batxillerat és important, però com seran les PAU d'aquest any? Com seran aquestes proves d'accés universitari d'aquest any? Parlem d'aquest tema amb la delegada del rector per l'organització de les PAU de la Universitat de Girona i responsable d'accés, la Manuela Hidalgo, que la tenim al telèfon. Manuela, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Manuela. Bé, es posen dels nervis els nanos amb la selectivitat, Sembla que vingui el dimoni.
Sí, bueno, en part també perquè estan tot el curs, d'alguna manera, no molt focalitzats en aquestes proves, no? I en uns pocs dies sembla que s'hi hagin de jugar, no?, el seu futur. Bé.
Aquesta és la sensació,
Aquesta és la sensació. En realitat, bueno, hi ha un nombre petit d'estudiants, que juguen a la PAU, a les PAU, al lloc on volen entrar, d'alguna manera. És a dir, un 99%, entre 96 i 99%, depèn de l'any, acaben aprovant la selectivitat.
Com ens hem de preparar de cara a aquestes proves de selectivitat?
Bé, a veure, si han fet un bon batxillerat i si han anat... Si han fet això, un bon batxillerat, faran unes bones PAU, És a dir, aquesta és la realitat, no? He fet una part important també de la nota, bé, del batxillerat, però si han fet un bon batxillerat, si han anat treballant al llarg del batxillerat, doncs les PAU no han de suposar un problema, Superar les PAU és relativament fàcil, Ja ho veiem, pels resultats.
Sí, però d'aquests... No sé si hi ha molts que hagin fet un bon batxillerat durant tot el curs i no s'hagin columpiat. Vull dir que hi ha un percentatge gens despreciable que segurament s'han columpiat una mica durant el batxillerat i es troben tot això davant. A partir d'aquí, clar, és tot a correcuita, potser.
Sí, bueno, és inevitable, no?
Sí, ja.
Però bé, és com tot, eh? Vull dir, si fas un... Vull dir, si et programes, si et prepares, és el que dius, no? També és una mica una prova, no?, que bé, que te trobaràs, no?, en aquestes situacions, probablement també més al llarg de la vida, no? I, per tant, has d'aprendre això, també. Però bé, sí, quan arribem a aquest moment, pues, per això són els nervis i... i l'histerisme, no?, en alguns casos, fins i tot.
Bé, el cas, ja comencen a aixecar-se veus, allò de, que diuen que les PAU estan mal dissenyades, que possiblement no és la prova més ideal. No sé, tu com ho veus, això?
Bé, bueno, les PAU, com tot, doncs, tenen els seus... Bueno, tenen els seus inconvenients, no?, i les seves mancances. De fet, hi ha una... Bueno, ara estem en una etapa, comencem ara, de fet aquest any encara no, però una etapa de transició, Hi ha una nova legislació que pretén que les PAU siguin a nivell estatal, Estic parlant que pretén que les PAU siguin unes proves més competencials, és a dir, que no siguin tan memorístiques, sinó més de demostrar, doncs, habilitats i competències, però val a dir que a Catalunya ja fa molts anys que aquestes proves, que moltes de les matèries ja tenen aquest caràcter competencial, Per tant, bé, tot és millorable i anem en aquest sentit, no?, de millorar encara més, però bé... Sí, potser no és, no hi ha res que sigui perfecte, però fins ara no hem trobat el millor, una millor manera d'alguna, per dir, sí, alguna, sí, forma, no, d'ordenar els estudiants, el que dèiem abans.
Jo, bueno, he parlat amb uns quants professors quan parlàvem amb això dels canvis de legislació, de les formes d'estudiar, de les formes d'aplicació de les lleis d'educació, i diuen, el problema possiblement és que el nivell dels estudiants, avui o abans d'ahir parlaven també de la comprensió lectora, ja primària, diuen, possiblement el problema que ens trobarem tard o d'hora és que el nivell baixarà, el nivell de l'estudiant de coneixements baixarà, i possiblement la qualitat a l'hora d'arribar a la universitat es trobaran amb un nivell que no han assolit durant el resta del curs. Heu detectat això? Pot estar passant, això?
Sí, està bé, clar que està passant. És a dir, això ens ho trobem quan arriben a la universitat, aquestes mancances que comentes. Sí, és cert. Vull dir que... Però bé, són els temps, també. Els nois tenen aquestes mancances, tenen altres habilitats, per altra banda, també és cert. Però sí, ens ho trobem, està clar.
És una qüestió de solucionar més feina, perquè això s'ho troben i ho han de superar. Si volen fer la carrera, ho han de superar.
Sí, que és cert, però ens ho trobem, Quan arriben a la universitat, aquestes mancances a nivell d'atenció, comprensió lectora... Sí, és molt important, Independentment de l'estudi que triïn, posteriorment.
Doncs molta sort a totes les PAU. Manuel Hidalgo, delegada del rector per l'organització de les PAU de la Universitat de Girona i responsable d'accés. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
De res, a vosaltres. Gràcies, bon dia.
Bon dia. Bé, aquesta és la situació de les PAU. Bé, de seguida parlarem de cinema, parlarem de les recomanacions del cap de setmana que ens porta el Tai Sang Kao, que entrarà en res en aquest estudi. Però abans, penseu això. Us explico una cosa. Necessites dinero? Necessites diners ara, a l'instant? Doncs atenció, perquè et proposo una solució. En Record Motor, compren tu cotxe al momento. Al momento. Tanto es así que en menos de 30 minutos tendrás el dinero ya en tu cuenta. Ho estàs escoltant molt bé. En 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Tal qual. 30 minuts. Com? Pues mira, muy fácil. Entra ahora, atenció a la web, Entra ahora en recordmotor.com, record con K de kilo, recordmotor.com, y rellenas el formulario con los datos del coche y se pondrán en contacto contigo, pues, para finalizar el proceso. ¿Qué ocurre? Pues así podrás obtener el dinero por tu coche en menos de 30 minutos y en tiempo récord. Record Motor. Visita recordmotor.com, récord con cada kilo, recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los chicos récord hagan el resto. En menos de 30 minutos, el dinero en tu cuenta. De seguida parlem de cinema, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
El Barça rebrà el trofeu de la Lliga i al seu costat hi serem amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini
i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, doncs parlem de cinema. Anem a veure quines recomanacions tenim de cara avui al cap de setmana. A Taisan Cao, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus. Com estem?
Molt bé, doncs ansiós. Tengo ganes de devorar el cine que tu devores sin que me ponga malo.
Et porto diverses recomanacions de cinema a plataformes.
Molt bé, per on vols començar, rei?
Doncs mira, començarem per la pel·lícula La Pietat, d'Eduardo Casanova.
Suena muy apocalíptico, ¿no? ¿De qué va?
Es una película apocalíptica, sí, ciertamente, aunque, bueno, es minimalista. Esta es una película que...
¿Minimalista sí, qué significa? Que no tiene presupuesto.
No creo que tenga mucho presupuesto y además está en gran parte rodada en estudio. Es todo estudio, un estudio además pequeño que da la sensación de claustrofobia. Una película que yo creo que esta no está hecha para ti. Es una película muy arriesgada, no es para todos los públicos. De hecho, cuando se estrenó en cine, fueron a verla Cuatro Gatos. Y Eduardo Casanova, no sé si lo conoces o te suena, o bueno, pues es un chico, es uno de los actores de la serie Aída, que cuando habla, pues sube el pan. Declaraciones muy polémicas y bueno, pues un cine incómodo hecho para meter el dedo en la llaga, para fastidiar. Es un caballero que dijo, entre otras cosas, que por ejemplo, pues que bueno, que como lo siniestro total, que la raza humana debería ir camino hacia la extinción. Luego dice que él no ve cine, no ve nada de lo que hacen los demás, y que pues una de las cosas que mejor hace es poner vaselina. Y bueno, pues esta es una película que arremete un poco contra todo.
Muy bien.
Es una película que además, mira, solamente tiene 4 colores: blanco, negro, rosa pastel y azul pastel. Todos los personajes van vestidos con estos colores, los decorados son con estos colores. Rosa pastel para un edificio que es el centro de la trama un poco.
Estamos hablando de cine de autor en su máxima expresión.
Cine de autor, ¿no? Autor. No es para todos los públicos, es una película que ha sido menospreciada muchísimo. La gente dice, bueno, es que han ido 4 personas a verla al cine y no nos extraña. Bueno, a mí no me parece mal esta película.
No, a ver, el arte no es ni bueno ni malo, es subjetivo. Y cuando hablamos de apuestas arriesgadas o cine de autor, pues depende.
Sí, ya te digo yo que, bueno, pues que, como digo muchas veces, ¿no? Que no hay película buena y mala, sino que hay público inadecuado, ¿no? Entonces esta película debería encontrar su público, porque creo que es potencialmente más atractiva de lo que la gente se piensa. Solamente hay que darle una oportunidad para esa gente que diga, bueno, yo estoy acostumbrado a ver cosas especiales. Mundiales. Esta no la he visto porque he escuchado muy malos rumores. Pues dale una oportunidad, no está mal. Es una película hecha para incomodar, para fastidiar, y si sabes que a lo que vas, pues...
Pues disfrutarás,
pues,
¿no?
Pues no está mal, no está mal.
Pues empezamos fuerte, ¿eh? Con el listón para cuatro gatos. ¿Cómo seguimos?
Sí, sí. Seguimos con otra adaptación literaria que se llama El beso de la mujer araña.
Todo empieza con una seducción, una historia de amor que crea pasión, peligro y locura.
La inconfundible ¡Habla! Voz de Constantino Romero ahí.
Sí, por cierto,
Luke, yo soy tu padre.
Antes de que prosiga, que se me ha olvidado decir las plataformas en las que podéis encontrar estas películas. La primera, La Piedad, la podéis ver en Netflix. La segunda, La amenaza de Andrómeda, la podéis ver en Filmin. Y El beso de la mujer araña también la podéis ver en Amazon.
Ah, bien.
Es un clásico.
Es un clásico. Este sí que me suena.
Esta la conoces. Es una adaptación literaria también, está protagonizada por William Hart y Raúl Julia. William Hart ganó el Oscar en 1985 al mejor actor principal por el papel que hacía. Raúl Julia, que es su compañero, es el que luego más tarde lo conoceríamos por encarnar a Gómez Adams, el de la familia
El
Adams.
Original, el primero, ¿no?
El original, el padre de, bueno, de a ti que te gusta Miércoles Adams, pues es
el padre.
Y luego también pues aparece la actriz brasileña muy conocida en su época, Sonia Braga. Y es una película dramática que nos explica la historia de dos presos en una cárcel, aunque no dicen el país, se supone que es Brasil, y aunque bueno, tiene contactos con un señor mexicano, también uno de los protagonistas, es un preso político y un preso homosexual. Están encerrados y la relación que tienen entre ellos. ¿Qué es la mujer araña? Bueno, pues el personaje que hace William Hart se dedica a inventarse películas mentalmente para rellenar el tiempo que están allí atrapados y que no saben cómo hacer que transcurra, ¿no? Están en una situación agobiante, asfixiante, y luego, bueno, tiene también un plot twist, pero que no vamos a explicar.
Bueno, mira, es una película costumbrista carcelaria.
Además, es una película que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, festival que está
ahora mismo desarrollándose, correcto.
Ya sabes, ¿no? Qué tipo de público en general hay por allí. Bueno, pues, es
una un poco con un toque gafapastil, sí, aunque van a proyectar Indiana Jones.
Van cambiando. Y de Indiana Jones tengo que decirte que en Disney Plus van a subir las cuatro películas para que las podamos ver antes de la quinta, que está a punto de estrenarse. Y además, esto sí que es histórico, porque van a subir, por fin la vamos a poder ver en calidad y la vamos a poder ver bien, las aventuras del joven Indiana Jones.
Hombre,
sí,
por fin ya era hora.
Pues a mí
me gustaba mucho esa serie y me costaba encontrarla.
Es que es inincontrable, no está ni editada en DVD, no la podemos encontrar en plataformas. Pues ahora, para el estreno de la quinta película de Indiana, pues vamos a poder ver las aventuras del joven Indiana Jones. Y para terminar, nos vamos con un taquillazo, Megadolón.
Sistema listo para descenso.
Podríamos descubrir toda clase de especies desconocidas.
Es una peli de esas chusqueras que sabes de qué va, sabes a lo que va, y yo sé a lo que voy, entretenerme y a ver un bicho que se lo come todo y que al final matan.
Eso es, pues ya la crítica ya está hecha.
Es que Megalodón es eso. Ahora van a estrenar la segunda.
Sí, pues precisamente por eso hablo de la primera. La podéis encontrar en HBO y van a estrenar la segunda parte, Megalodón 2, La Fosa, el 4 de agosto. Y bueno, pues si tenéis intención de ver esa, pues mejor que veáis la primera. Si no la habéis visto, ya sabéis a lo que vais. Una película pues con muchos efectos especiales, acción, es cine familiar, previsible 100%.
Totalmente previsible.
10 minutos antes de cada escena ya sabes lo que va a pasar.
Bueno, sí, sabes a quién se van a comer, quién no se va a comer, sí, lo sabes todo.
Pero si te gusta este tipo de cine, pues ahí lo tenéis. Está protagonizada por John Statham, que hace su papel de molón vacilón, que no tiene nada más.
Bueno, o sea, nada más y nada menos. Al hombre, al prota, puedes poner 5 megalodones, que no, para él no hay ningún tipo de problema.
Solo desayuna
un megalodón cada mañana para levantarse.
Sí, ya te digo que en la segunda, bueno, hago un pequeño spoiler, pero bueno, que le da hasta patadas, le da. imagínate. muy lejos del tiburón de Spielberg, es todo previsible, incluso demasiado previsible. Es una película que yo como película de acción la suspendo, porque es que es demasiado fácil, demasiado. Le hace falta un poco de...
Un girito, al menos, una sorpresa.
Una sorpresa, sí, un cambio, no sé.
Algo más que le diga al megalodón, oye, me he quedado con tu cara, o sea, cosas así, ¿no?
Ya te digo, para todos los públicos, pero especialmente para el adolescente y sobre todo infantil.
Taisan Cao, que tengas un buen fin de semana, muchas gracias.
Igualmente, José Miguel.
I dit això, ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant arrere com a migdia, Cope Catalunya i Andorra, a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.